Benejam.
Gràcies, senyora alcaldessa. Presentem aquesta moció i, bueno, que no és que quedi buida de contingut, però sí que bueno, s'ha parlat abastament sobre temes que tenen relació amb aquesta moció abans, no? Amb els punts anteriors, no? En qualsevol cas, l'exposarem i defensarem la nostra postura en el tema del finançament que el Partit Popular entén que Catalunya necessita. I aquesta és la finalitat de la moció, no? A modus de resum, perquè és bastant llarga i tothom l'ha pogut llegir, suposo que estava a la documentació que hi havia fora pel públic, es fa pues, uns pediments que els llegiré. I són, primer, instar el Parlament i el govern autonòmics a establir com a objectius prioritaris trobar solucions per sortir de la crisi, la generació d'ocupació, la reducció del dèficit públic i de l'endeutament de la Generalitat. En aquest sentit, cal assolir un acord estratègic per l'ocupació a Catalunya. Per assolir aquest acord estratègic, els grups parlamentaris d'aquesta s'han de comprometre a impulsar, d'acord amb el reglament del Parlament, la celebració d'un debat general sobre la crisi econòmica i financera i els seus efectes, que tingui com a objecte del debat de les mesures que es puguin impulsar, entre els quals hi podrien haver els següents. Primer, una nova política industrial basada en la internacionalització, la recerca i la innovació. La competitivitat ha de ser el motor de la nostra indústria i per això caldrà superar els actuals obstacles en la formació del capital humà i dels mitjans tècnics, per situar la indústria catalana a Europa i al món. Una nova política de formació dels treballadors, aprofundint en el nou model de formació professional dual que integri l'adquisició de coneixement i la pràctica en empreses que faciliti la inserció dels estudiants en un mercat de treball cada vegada més exigent i competitiu. Millora de l'accés al finançament dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses. Cal explorar noves fórmules de finançament basades en noves modalitats creditícies, el capital risc, l'accés al mercat alternatiu borsari i les societats de garantia recíproca, els business angel, el crowdfunding, etc. Sense oblidar la introducció de canvis en el marc fiscal sempre que l'escenari pressupostari ho permeti. Foment i suport de l'activitat emprenedora. Catalunya ha de recuperar la capacitat emprenedora que ha guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els emprenedors necessiten que les administracions remoguin els obstacles burocràtics per a la implantació de noves empreses, que es faciliti el seu desenvolupament amb mesures de suport, desgravacions fiscals, i que creïn un estatut jurídic de suport a l'emprenedor. La reforma del Servei Públic d'Ocupació. S'ha de materialitzar definitivament la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya per transformar-lo en un autèntic servei d'intermediació entre els operadors del mercat laboral. La racionalització i simplificació de l'administració. La necessitat de millorar la gestió de serveis públics presentant-los de forma més eficaç i reduint aquells costos que no incideixen en la qualitat del servei. Comporta que revisem l'organització de les nostres administracions públiques. L'acord segon és instar el govern autonòmic a aconseguir un nou sistema de finançament singular per a Catalunya que representi un model propi amb capacitat normativa dins del règim comú de la LOFCA, model que s'hauria de basar en els següents principis: l'increment d'impostos cedits i de la participació en la cistella d'impostos estatals, l'establiment de fórmules de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària per la gestió, recaptació, liquidació i la inspecció de la totalitat dels impostos propis cedits i transferits. Respectar el principi d'ordinalitat, el qual garanteix el manteniment de la posició catalana respecte a la seva pròpia renda per càpita després d'aplicar els mecanismes d'anivellament. I garantir el principi de solidaritat entenent que aquesta ha de ser finalista per tal de no perjudicar la capacitat de créixer i competir de l'economia catalana. El tercer acord seria instar el govern autonòmic a destinar els nous recursos que generi aquest nou sistema de finançament a sufragar les polítiques bàsiques de l'estat del benestar, polítiques de foment del creixement econòmic i de creació de l'ocupació, així com el compliment de la legislació catalana en matèria de limitació del dèficit i reducció de l'endeutament. I el quart, d'acord amb el principi de lleialtat institucional entre l'administració autonòmica i les corporacions locals, la Generalitat haurà de fer principis partícips als ens locals catalans d'una part substancial d'aquests nous recursos per millorar la distribució que al final arribi pues, a tota la xarxa de la ciutadania. Gràcies.
Gràcies, senyor Benejam. Grups que volen fer ús de la paraula. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, en primer lloc dic que aquesta moció ens va sobtar el títol venint d'on venia. Ens sembla curiós que en les coses que s'hi proposen, en tot cas hi ha coses del diagnòstic que evidentment compartim, que estem en una crisi de les pitjors que hi ha hagut, si no la pitjor, d'acord, que ja l'atur és una de les coses més dures, d'acord també, que el deute públic no para de créixer, d'acord també, també des que el seu president del govern ho és, vull dir que el deute públic segueix pujant i no només va ser culpa dels societats que tenen culpa de tot. Però quan es parla de les causes és on patina escandalosament la moció i això és el que ens farà, ja ho dic ara, votar rotundament en contra. No un no xitevi o no rotund. Perquè comença a confondre coses i culpa els seus tres enemics. En primer lloc l'esquerra, perquè el que ha causat això són les suposades polítiques de despesa que no s'acaba mai, vaja, interminable. En segon lloc, la Generalitat. Critica la política de la Generalitat, però en canvi no diu res de la del govern central, ni d'aquest ni del d'abans, eh? I en tercer lloc, l'independentisme, quan es parla de que ara no és el moment de projectes polítics deslleials. Ja tenim la Trinitat, els tres que s'havien de criticar, i clar, el súmum arriba quan es parla de mantenir l'estat del benestar i garantir els drets socials bàsics, quan vostès estan desmantellant tot el que queda d'estat, i a més en són defensors. Això no, ja no ho dic en termes negatius, eh? Vostès són defensors de la mínima intervenció de l'estat. Aleshores, ara parlen de defensar coses que mai han volgut defensar. En tot cas, el que és evident és que, malgrat els pedaços que es posen en aquesta moció, hi ha algunes coses que podíem estar-hi d'acord, eh? Vull dir que no... De fet, és que no hem entrat a debatre-ho molt perquè hem pensat que ens sembla una mica hipòcrita proposar aquests acords a la moció quan es fa tot el contrari del govern de l'Estat. Amb les polítiques actuals no anem enlloc i el que és evident, i ara aprofitem una miqueta per... Són temes supramunicipals, evidentment, però clar, és que quan parlem d'acords municipals i veiem les limitacions de les mesures que podem prendre a nivell municipal, abans parlàvem amb l'atur, o altres vegades hem trobat amb el tema dels desnonaments, arribem al quid de la qüestió. I aquí és que tenim un problema del deute públic, en els atents de la moció es parla, que ha sigut a partir de l'assumpció del deute privat. Fins que no ens plantegem no pagar aquest deute, el deute privat és 3 o 4 vegades el deute públic, l'estat espanyol no tenia un deute públic excessiu, no era aquest el problema. El problema és que entre tots hem rescatat el sector financer i aleshores ara estem pagant el deute, tot el conjunt de la població, de saber per què. Per tant, l'única manera de sortir-nos d'això és una de dues. O no pagar el deute, res de totes aquestes coses, o no pagar el deute, primer de tot, o si no, estar 4 anys així, quiet, sense parlar, i dedicant tot el nostre PIB a pagar el deute. 4 anys sencers. Aleshores, l'únic que s'ha de fer aquí és plantejar una auditoria del deute i dir que el que hem assumit per les pèrdues del sector privat... Jo quan estudiava capitalisme em deien el sector privat té dret a la plusvàlua perquè assumeix un risc en la inversió. Aquí no, aquí han assumit un risc, l'han pifiat i el salvem entre tots. Això és una estafa de proporcions majúscules. Per tant, o anem al problema o estarem tota la vida així. Això és com els prestamistes. Cada setmana passen, et trenquen un dit i els hi dones només els interessos, però segueix tenint el deute. O sigui, no plantegem aquí coses, petits pedaços, perquè el problema el seguirem tenint. En tot cas, bé, hi ha altres coses que sí que es poden fer a part del deute, així a mig termini, i això sí que emplaço el seu govern, ja que sembla que volen acabar amb la crisi i defensar l'estat del benestar i els drets socials, dir-los que gasten 47 milions al dia en armament, l'estat espanyol, 47 milions, això no la faig ara, la porta feta de casa, 17.155 milions, que és més de 2 vegades, per exemple, l'última reforma de l'administració local. Entre això, el frau fiscal, perseguir-lo, no amnistiar-lo, amb uns resultats desastrosos dels càlculs que s'havien fet de recaptació, els que han estat al final, i altres coses supèrflues com la Casa Reial, sí que podien ser pedaços efectius. Tot el que sigui plantejar aquestes mesures sense plantejar el problema de fons em sembla inútil, per tant votarem, com he dit, rotundament en contra.
Gràcies. Per part d'Iniciativa per Catalunya, té la paraula el senyor Joan Calderón.
Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, bueno, el PP ens presenta una moció que barreja la lluita contra la crisi amb la qüestió nacional a Catalunya. La Iniciativa no defugim l'estudi de cap proposta per lluitar contra la crisi. Molt al contrari. De fet, en el ple d'aquest Ajuntament hem recolzat i proposat nombroses polítiques per ajudar a canviar aquesta situació. En primer lloc, és una moció oportunista. Aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, presenten una moció que es titula de priorització de la lluita contra la crisi i que diu que ara no és moment de posar en marxa projectes polítics deslleials amb Espanya i amb els catalans. I quan era el moment que no ens hem assabentat? Què era durant els anys de creixement econòmic produït per la bombolla immobiliària de l'època Aznar? És casualitat que el PP presenti aquesta moció en el mateix plenari que es debat la moció sobre la declaració de sobirania aprovada al Parlament de Catalunya? En segon lloc, el redactat de la moció és totalment manipulador. La independència no és la solució màgica a la crisi, com tampoc ho és la permanència a l'estat espanyol. Bàsicament perquè una cosa i l'altra no van relacionades i barrejar-les és manipular la situació i, per tant, no és honest. La moció també insta la Generalitat a garantir les polítiques bàsiques a l'estat del benestar. Què entenen vostès per polítiques bàsiques i per què no ho apliquen on governen? El govern central, per exemple. Vivim moments de gran incertesa, però el que sembla clar és que no hi ha retorn al passat, ni al model econòmic anterior a la crisi, ni a les relacions amb l'Estat anteriors a la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. El debat ara és un altre. La societat catalana s'ha manifestat d'una manera molt clara, tant amb la sentència del Tribunal Constitucional com en la manifestació del passat mes de juliol, com les últimes eleccions. En el debat sobre un nou sistema de finançament, per Catalunya hagués estat bé trobar-hi el PP quan la resta de forces polítiques i la societat el tenien, però és que han passat moltes coses i ara ja estem en una altra fase. Gràcies, bueno, votarem en contra, per si no havia quedat clar.
Gràcies. Per part del grup socialista, té la paraula el senyor Villasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. No hi entraré molt perquè no tinc l'estómac per farolillo, que diria la frase. Però sempre en el sentit positiu, una petita cosa, els Societes, Societes era un poble de l'actual Aquitània, el departament de Lot, que va ser conquerit pels romans. Una dada, no? I hi ha una web, per tant no és un insult, al contrari, hi ha una web del Partit Socialista que es diu societes.cat, que li recomano perquè és molt interessant. I a mi m'agrada el nom també. Mirin, jo què vol que li digui? Aviam, venim de la moció anterior, li deia el tema dels farolillos, o del cas Fanals, per no piti, perquè jo crec que ja ens ho han dit tot, i no solament en aquest ple, des de fa molts plens. I segurament a vegades quan ens diuen és que clar, solament em feu que tirar-vos els trastos els uns als altres, i jo crec que tenen raó, a vegades la ciutadania quan es diu determinades coses, i l'altra és vosaltres no esteu aquí per això, i jo crec que també tenen raó. Jo crec que vostè ha llegit molt bé la seva moció. En qualsevol cas, quan parlaven del finançament de les comunitats autònomes, jo simplement els vull recordar que el Partit Popular va votar en contra del model actual de finançament. Suposo que vostès recorden quin va ser el capteniment del Partit Popular respecte al moment en què es va aprovar l'Estatut i també el model de finançament, les diferents campanyes que van haver-hi sobre que Catalunya trencava la caixa, etc, etc. Parlen de deslleialtat. Per mi també és una deslleialtat que es portin que es recullin 4 milions de signatures a favor en contra d'un estatut, que en alguns casos en les meses petitòries es demanava en contra de Catalunya, en contra de l'estatut. Vostès van portar al Tribunal Constitucional alguna de les coses que en aquests moments estan portant com a proposta. Vull dir, jo suposo que se'n recorden. Vostè també saben que molts dels articles que vostès van portar o van diguem-ne, judicialitzar respecte al Tribunal Constitucional, per exemple, l'Estatut de Catalunya, exactament els mateixos no van entrar, o sigui, no van ser portats al Tribunal Constitucional. Parlen d'un acord estratègic per l'ocupació, em sembla una bona proposta. Vostè sap que aquesta proposta, una similar, es va tractar en aquest plenari municipal, amb una proposta de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes que van sumar als altres grups. Vostès no van votar a favor. Suposo que se'n recorden. Vostè sap que hi ha una proposta del Partit dels Socialistes al nivell del Parlament per iniciar aquesta cimera. O sigui, concretament això, bàsicament. Que s'està parlant a nivell de Parlament. Per tant, bé, però la pregunta és, el seu grup parlamentari anirà o no a aquesta cimera, que alguns ja han començat a redactar. Una política industrial. Vostè sap que no solament no s'han fet efectius a part dels diners de la disposició addicional tercera. el govern socialista anterior no va fer l'avançament d'aquests diners. Aquests avançaments ja, per tant, jo crec que tampoc no era adequat, però ara ja no estem en avançaments, estem en període comptable i no s'han fet. Vostès saben quin és el seu posicionament respecte al corredor mediterrani, parlaven de tema industrial. Formació i ocupació. Vostès proposen aquestes actuacions com a destacables i possibles, i estic totalment d'acord. Vostès saben quina és la reforma regressiva d'una reforma laboral que el que ha fet, segons el nostre criteri, és generar desocupació i també la reforma en aspectes de formació. Emprenedoria, ja l'he dit, el tema del SOM que vam votar en uns mesos aquí. Servei, reforma del servei públic d'ocupació, el que va passar el divendres passat. El que va passar el divendres passat respecte a la reforma de l'administració local i tot plegat. Reforma laboral. Vostès saben que en aquests moments, amb la nova reforma laboral que vostès van aprovar, les CTTs formen part del sistema d'ocupació de les comunitats autònomes. Racionalització. Vostès demanen racionalització. Tenim termes diferents. Per vostè, racionalització segurament és reduir el sector públic, els seus treballadors i els seus serveis, i una invasiva centralitzadora sobre les competències, per exemple, dels municipis i també de les comunitats autònomes. És traslladar el model de Margaret Thatcher ara, en aquests moments, en l'actualitat, sense tantes privatitzacions, bàsicament perquè ja les van privatitzar l'any 96. Instar la Generalitat a aconseguir un nou sistema de finançament amb capacitat normativa que bàsicament... Instar la Generalitat a aconseguir un nou sistema de finançament amb capacitat normativa, amb un sistema d'ordinalitat, etc, etc. Però si és el que durant molt temps s'ha demanat i forma part, en alguns casos, del model de finançament, i vostès han estat en contra. Jo ara els hi podria dir allò de benvinguts al finançament i a... Però, mira, és que no m'ho crec, perquè en aquests moments hi ha aspectes que estan judicialitzats. En aquests moments hi ha encara temes de l'Estatut que estan en reflectits. O sigui, del que diuen aquí, si algun dia vostès ho aconseguessin tirar endavant, jo estaria content. I segur que el senyor Piqué segurament no hauria marxat. Però en qualsevol cas, per mi, des del carinyo que sap que els hi tinc, no té cap mena de credibilitat això que vostès estan posant aquí, i simplement haurien de fer una cosa. Mirem cap enrere. A vegades és important reconèixer els errors del passat. Nosaltres ho hem fet, i no és fàcil, a vegades. Però a vegades ens hem equivocat. Jo crec que vostès haurien de reconèixer i fins i tot separar-se de quin va ser el posicionament del seu partit respecte a l'Estatut, que moltes de les coses que estan passant en aquests moments provenen d'aquí, quin va ser el seu posicionament respecte al finançament, quin ha estat el posicionament, i ho és, respecte a la política lingüística i algunes coses altres més. A partir d'aquí, segurament podríem parlar.
Gràcies. Per part de Convergència i Unió, té la paraula el senyor Brugaroles.
Gràcies, alcaldessa. No em puc estar de començar amb un comentari d'aquesta defensa tan aferrissada de la Constitució i tot això, que ara parlàvem amb la moció anterior. El ius prima nocte, m'han xivat per aquí, és a dir, el dret de pernada, o el règim nazi, o l'apartheid, o l'esclavatge, tot això eren legals en el seu temps. Llavors es van conjumir una sèrie de coses perquè això deixés de ser legal, perquè hi havia una majoria clara que volia abolir això. Ara, òbviament, no estem en els temps per canviar aquelles coses que en el seu temps eren legals de la mateixa manera. Tenim altres eines, tenim vots, tenim democràcia. Per tant, escolta, la democràcia per servir el poble.
Senyora alcaldessa,
bé, sobre la moció...
Però m'està contestant a mi o està contestant la moció? Perquè si m'ho
estan
interessant que li
contesti. Està contestant la moció, no es preocupi.
No, és que em mira a mi i està parlant del que he dit
jo. Jo no puc dir... No puc dir a qui es mira i a qui no es mira, senyor Carreras. Per tant, no, això sí que no li puc arreglar.
Bé, escolti, sobre la moció, el problema que té és que parteix de supòsits que són erronis, i voldria només mencionar-ne alguns. Parla, per exemple, de que les exigències de control del dèficit que ens imposa Europa, no. El dèficit ens l'imposa, el sostre de dèficit ens l'imposa el ministre Montoro, i de forma arbitrària i molt deslleial. Diu que el deute públic no deixa de créixer, i és veritat que creix, però creix la meitat aproximadament que el de l'Estat central. El de l'Estat central va créixer l'any 2012 un 16%, i el de Catalunya un 8,3% aproximadament. Però és que, a més, aquest deute públic central representa pràcticament el 80% del deute públic total. El 80%. I, clar, la gran eina per lluitar contra això és reformar l'administració local. Bé, se'ns diu també que hi ha un evident deteriorament de l'economia catalana, i és veritat, però no és un deteriorament inferior al del conjunt de l'Estat, al contrari, es deteriora menys. Més aviat, tot sembla indicar que Espanya ens arrossega amb una situació econòmica cada vegada més negativa. i es parla també de despeses, de polítiques de despesa incontrolada. Deixi'm que li digui algunes notícies que he trobat darrerament sobre despeses incontrolades de l'Estat central. 30.000 euros en un Premi Nacional de Tauromàquia, 2 milions en una campanya de publicitat de l'exèrcit. La casa de l'ambaixador espanyol a Amman ha costat 6.595.000 euros. L'ascensor de la casa de l'ambaixador espanyol a la ONU, 165.000. La residència de l'ambaixador espanyol a Rabat, 6 milions d'euros. L'exèrcit se'n gasta 200.000 euros per pagar la palla dels cavalls. Una partida... Sí, sí. Una partida... Una partida extra de 203,7 milions d'euros... 203,7 milions d'euros afegida a la ja incrementada dotada al pressupost pel CNI. Què li passa al CNI? Com és que el sobredotament és més del doble del que era? Hi ha un hashtag que els recomano, que és Coses del BOE, a Twitter, i descobriran coses al·lucinants parlant de polítiques de despesa incontrolada del BOE. Clar, vostès parlen de que podem treballar una millora del finançament de la Generalitat. Escolti, el finançament ha millorat moltes vegades, sense el més mínim impacte en la millora de la situació econòmica de Catalunya. Perquè el finançament és només una part de la balança. L'altra part és la despesa pública i és la inversió central. I ja tots sabem com funciona aquesta qüestió en aquest estat. Parlen d'un finançament singular. Benvinguts. Ara sí, Finançament singular. De resoldre el problema sistèmic d'insuficiència financera de la Generalitat. Anem avançant, a poc a poc. Piano, piano, si va lontano. Principi d'ordinalitat. Bé, molt bé. A poc a poc. Però, com deia el meu company Jordi Puigneró, ara no estem en aquesta tesitura. No, diuen vostès que no podem esperar més, ni refiar de quimeres incertes i sense futur. Tenen raó. No volem esperar més, ni refiar-nos de quimeres incertes i sense futur. El que és una quimera és proposar acords de finançament que resolguin de veritat els problemes dels catalans i la cohesió social. És quimèric plantejar acords entre el PP i el PSOE que vagin en aquesta direcció. Projectes polítics deslleials amb Espanya. No parlaré de qui és deslleial amb qui. I diuen també que cal determinació i coratge per emprendre el conjunt de les reformes que Catalunya necessita. Tenen raó. Cal determinació i cal coratge per emprendre les reformes que Catalunya necessita. Clar, lògicament, d'antecedents erronis sorgeixen propostes inadequades. I ja acabo, senyora alcaldessa. Respecte al primer acord, l'ocupació i la recuperació econòmica són, òbviament, assumptes prioritaris per Convergència i Unió. Algunes de les aportacions que inclouen podrien ser compartides, però no poden amagar que la primera causa d'aquesta situació és la que és. És la que és. I no puc deixar d'afegir, sense ànim d'entrar en polèmica ni en el detall, que moltes de les propostes que vostès plantegen són genèriques, són incontrovertibles. Per exemple, Catalunya necessita dissenyar una nova política industrial transversal basada en la internacionalització, la recerca i la innovació. Home, ja ho sabem. Això ja ho sabem. Necessita millorar l'accés al finançament. També ho sabem. Necessita fomentar i donar suport a l'emprenedoria. Clar que sí. Sobre el segon acord, constatar que les millores, si és que es produeixen en el finançament, no tenen, com he dit, el més mínim impacte, històricament no l'han tingut, en el dèficit fiscal. A no ser que vagin acompanyades d'una mínima justícia distributiva de la despesa i la inversió del govern central. Això no s'ha donat històricament i res fa pensar que s'hagi de donar en el futur. Pensar-ho sí que és una quimera. Per tant, lògicament, proposo al meu grup el vot en contra d'aquesta moció.
Gràcies, senyor Brugueroles. Senyor Benejam.
Sí, bueno, un poco por ir por orden a los comentarios que cada grupo ha realizado. Con respecto a la CUP, hablar del estado del bienestar, nosotros también podemos hablar del estado del bienestar. Nosotros también queremos que el estado del bienestar continúe existiendo, incluso que mejore. Y las medidas que tomamos son con el convencimiento, o las que se proponen, porque este grupo no toma ninguna medida a nivel estatal, está claro, ni a nivel autonómico, o sea, ni propuestas. Nosotros hacemos propuestas aquí en San Cugat, pero tenemos nuestras ideas y pensamos que las medidas que se están tomando van encaminadas a mantener ese estado del bienestar, incluso a mejorarlo, porque el problema de hoy es endémico, no es un problema de hoy simplemente y que haciendo determinadas cosas ya se arregla, no, es un problema de base. no de superficie. Entonces, hay que arreglar la base. Por lo tanto, para arreglar la base hay que tomar medidas que a lo mejor hoy son perjudiciales para, en general, para la ciudadanía. Recortes de prestaciones, etcétera, y bueno, pero hay que hacer sacrificios hoy para poder tener ese estado de bienestar mañana. Por lo tanto, no se está desmantelando nada. Al contrario, se están poniendo las bases para mantenerlo en el futuro. Otra cosa es la opinión que tenga usted y que, bueno, es muy respetable, pero no quiere decir que sea la correcta. O sea, cada uno opinamos lo que opinamos y, como en este caso el Partido Popular ha obtenido una mayoría absoluta en las últimas elecciones generales, pues está aplicando unas políticas encaminadas a eso, a mantener ese estado del bienestar e incluso a mejorarlo. Y si estamos en el estado en el que estamos, a nivel estatal, es por las políticas que se han aplicado hasta ese momento. Está claro que ha habido una crisis económica que tiene como causa, o una de sus principales causas, la caída del sector inmobiliario, quizá por falta de regulación, no lo sé. Yo no creo que sea por falta de regulación, yo creo que es por la dinámica que se había cogido. Otra cosa es que con una regulación mejor se hubiera evitado un descabalgamiento de la actividad empresarial que ha ido mucho más allá de lo que tenía que haber ido. Bueno, pues puede ser, pero esa no es la causa. La causa no es la desregulación, sino la actividad empresarial que se ha llevado a cabo. Pero hoy estamos como estamos por esa razón. Y ha habido 8 años de gobierno socialista y 1 año de gobierno del Partido Popular. No paran una deriva de un barco que va a 30 nudos por hora o a 50 hacia el abismo. Por lo tanto, se necesita un tiempo para pararlo y con estas medidas creemos y estamos convencidos que se parará. Pero claro, esto no es de hoy para mañana. Entonces, bueno, estas cosas han de ir haciendo efecto, las medidas, y irán haciendo efecto en el futuro. Pero no, de hoy para mañana es imposible, no se puede. Aunque usted quiera, si usted se pusiera de presidente del gobierno, tampoco podría. Lo intentaría, y eso es lo que se espera de usted, que lo intente y que lo haga. Pero no que lo consiga de buenas a primeras, porque es imposible. En cuanto a la amnistía fiscal que citaba usted, puede ser criticable la amnistía fiscal por lo injusto que representa para el resto de personas que han cumplido siempre con sus obligaciones y que no tienen la culpa de que otros que no han cumplido, pues ahora, bueno, se beneficien pagando un 10% de esa amnistía fiscal. Cierto, es cierto. Nadie lo ha negado eso. Al contrario, ya se ha dicho que es una medida que es injusta, pero que es necesaria precisamente para recapitalizar al Estado con capital que viene de fuera, entrando en el Estado, que tributará a partir de este momento ya para siempre. Es decir, si está dentro, pues está dentro y tributará como cualquier otro. Otra cosa es que sea injusto. No, que sea justo. No es justo, es cierto, pero bueno, se consigue tener liquidez. Ha habido unos ingresos, seguramente no serán los que esperaban, porque hay mucho defraudador. Bueno, pues también se está trabajando para que no haya tanto defraudador. La medida de la amnistía fiscal ha ido acompañada ya de antes de una medida de endurecimiento del fraude, o sea, de las medidas contra el fraude fiscal. Eso se está haciendo y, de hecho, hay mucha más recaudación fiscal por tema de sanciones que antes, por los organismos de recaudación de la agencia tributaria. Eso quiere decir que se están aplicando políticas contra el fraude fiscal y se está consiguiendo recaudar más dinero. Entonces, una cosa y la otra. Se han hecho las dos cosas, pero ese dinero convenía tenerlo aquí. Decía el señor Calderón de Iniciativa que la propuesta, o sea, la moción es oportunista. Y sí, es oportunista. Es decir, nosotros cada vez que se presenta, o sea, bueno, casi tenemos la obligación de que cada vez que se presenta una cosa que va en contra de nuestras ideas, nosotros propongamos algo que va a favor de nuestras ideas y en contra de las que se proponen que no nos gustan. Y sí, es oportunista. Lo hacemos porque se está proponiendo aquí una cuestión que nada tiene que ver con este ayuntamiento, pero sí con la comunidad autónoma, con Cataluña, de la declaración de soberanía. Bueno, pues estamos en contra. Ya manifestamos nuestra posición en contra cuando defendemos nuestra postura en esa moción y también hacemos una moción nosotros mismos sobre nuestra postura en cuestiones económicas, que es lo que estamos defendiendo.
Adán Acabán.
Vale. Las firmas contra el Estatut, bueno, siempre que piensas que hay algo que es ilegal o que va más allá de las competencias que tiene una comunidad autónoma, pues impugnas, ¿no? Igual que hace la comunidad autónoma, igual que hacen cualquier organismo, igual que hacen los ayuntamientos con competencias de otros ayuntamientos, limítrofes o instancias superiores. Bueno, todo el mundo lo hace eso. Y cuando piensas que una regulación que hace una comunidad autónoma va más allá de sus competencias, pues la impugnas. Quiero decir, es que es así, no hay nada de malo y al contrario también sería lo mismo. Quiero decir, también se impugnan desde aquí medidas estatales que se entiende que invaden competencias, ¿no? Por tanto, yo no lo calificaría de una invasión recentralizadora, sino de hacer lo que hay que hacer, quiero decir, defender cada uno su postura. Y después, con respecto a, para acabar, las apreciaciones del señor Burgarolas. Ya lo primero, decir que me ha parecido muy mal la comparación o el paralelismo que ha hecho usted con el derecho de pernada medieval, el régimen nazi y alguna cosa más que ha citado que, vamos, me ha parecido impresentable. Me ha parecido impresentable. Quiero decir, el apartheid, sí. La esclavitud, sí, sí. Son cosas que sí, en su momento, desde luego, eran legales, después tal, pero... Hay una cuestión que decir, no se puede equiparar el que haya una cuestión ideológica de estar a favor o en contra de la independencia, de no, del derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir y todo eso, que son conceptos que algunos de ellos incluso son un poco indeterminados o cada uno lo entiende a su manera, con todo esto que ha citado usted. O sea, me parece fatal. Es decir, y esto en un pleno, es decir, si tenemos una conversación, usted y yo tomando un café y me lo dice, pues yo le diría, bueno, no te pases. Pero aquí... Aquí, es que esto es el colmo ya. Intentar hacer un paralelismo con eso. Podría haber encontrado 1000 ejemplos que estuvieran bien aplicados, pero no esos. Me parece muy desacertado.
Gracias, señor Benejam.
Último apunte. Con respecto a los gastos del Estado que decía usted, ha citado varios. Bueno, todo es mejorable, desde luego. Pero desde que está el Partido Popular, miles de gastos de estos, ya no en miles de euros, sino en millones, muchos millones de euros, ya se han eliminado. No sin la oposición de mucha gente, pero miles de estos gastos ridículos se han eliminado y se seguirán eliminando porque se revisan cada día las cuentas. También se ha hecho este ejercicio en este ayuntamiento con el comité de supertacañones de gastos que se venían haciendo y que al final pues no se están haciendo. ¿Por qué? Se han eliminado pues porque la situación es la que es y no conviene hacer gastos que no son absolutamente necesarios. Por lo tanto, es el mismo ejercicio que se está haciendo en este ayuntamiento.
Muy bien. Gracias. Doncs, ara sí que tanquem el debat i passem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Queda doncs rebutjada per 20 vots en contra i 3 a favor. Passem doncs als punts de l'ordre del dia i parlarem del